Paraula d'Acadèmia, un espai de l'Acadèmia de la Llengua Catalana, amb Nicolau Dols, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
I moltes altres coses, perquè Nicolau Dols, avui us descobrirem una persona molt especial, que serà una finestra oberta a la llengua que parlem en el nostre dia a dia, però per esvair dubtes i sobretot per entendre el per què es prenen determinades decisions. Nicolau Dols, que com ara sentia més membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, té moltíssimes qualificacions, em diu, no en diguis gaires, molt bé, d'acord, és professor de la Universitat a Ses Illes, és autor d'una Catalan Essential Grammar amb Richard Mansell del 2017, acabada de publicar, a part de moltes altres obres, i per tant una persona que es mira la llengua a nivell global, no només la nostra llengua, sinó què passa arreu. Nicolau Dols, molt benvingut.
Moltes gràcies i ben trobats.
I moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans i a la Filològica per permetre'ns fer aquesta paraula d'acadèmia. Escolta, per què existeixen les acadèmies de la llengua, per cert?
Les acadèmies de la llengua existeixen per resoldre dubtes i per exercir una tasca de guiatge als parlants d'aquella llengua.
I si els parlants diuen, jo no necessito que em guiïn, a mi per què m'han de guiar? És necessari per raons històriques, per raons de protecció de la llengua. Què us plantegeu quan discutiu aquí, aquest camí no l'hauríem d'agafar?
Sí, sabem que hi ha camins que no s'han d'agafar i també sabem quins són els límits d'una acadèmia, com és l'Institut d'Estudis Catalans, quan exerceix d'Acadèmia de la Llengua, hi ha coses que no poden canviar, per més que vulguem.
Oh, però hi ha coses que canvien. A veure, sí. Un s'imagina l'Institut d'Estudis Catalans i la secció filològica com una sala on es reuneixen tot de cervells, no? I que de cop i volta diuen, alerta! Estem veient l'ús d'aquest mot que se'ns agafa una deriva. Posem exemples d'altres països on també existeixen naturalment acadèmies i en el dia a dia intervenen. A Itàlia em sembla que hi ha hagut un cas recent que seria un exemple clar. Quan sentim un discurs d'un polític ens hi fixem quan la pifia. I quan diu una cosa incorrecta automàticament pam, 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 les xarxes en van plenes. Allà acaba de passar, no?, amb sí. Un discurs.
Sí, la ministra, precisament, la ministra d'Educació, la senyora Fedeli, sembla que ha fet una errada gramatical i aleshores s'hi han tirat damunt els mitjans de comunicació i, naturalment, els seus oponents.
La ministra d'Educació, saps què vull dir?
I hi ha intervingut l'acadèmia que té cura de l'italià, que és l'Acadèmia de la Crusca.
De la Crusca?
Sí, sembla que té a veure amb el procés de filtratge i sedassat de la farina. És una metàfora, que quedi el que és pur i que quedi a fora de la llengua el que no convé. I aleshores l'Acadèmia de la Crusca ha donat la raó als qui deien que aquesta senyora s'havia equivocat. I encara és pitjor la qüestió perquè sembla que llegia un discurs que segurament li havia escrit algú, si no l'havia escrit ella directament.
O sigui, que aquí hi ha hagut una intervenció pública, que aquí és on veus la utilitat al final d'una acadèmia, no? Perquè si intervenen en els afers quotidians és quan tu dius, tinc una porta on trucar perquè em resolgui qüestions pràctiques. I a França em sembla que hi ha hagut un altre cas que també posa en valor la feina, a vegades incòmoda i a vegades discutida, de vosaltres, els membres de la, en aquest cas, de la secció filològica, perquè no t'escaparàs en aquest primer dia de que parlem de diacrítics, ja t'ho dic. Però explica'm el cas francès.
No, el cas francès és que hi va haver una discussió llarga a l'Assemblea Francesa sobre el llenguatge inclusiu. Mm-hmm. Si s'ha de dir els nens i les nenes, els professors i les professores, o si basta dir els nens i els professors, no?
Sí.
I finalment...
Molt actual aquí també aquest debat.
Sí, és viu. En podem parlar. Es viu, i aleshores s'ha decidit, finalment, així ho ha anunciat el primer ministre, l'Eduard Felip, que a partir d'ara no es farà servir mai en textos oficials l'anomenat llenguatge inclusiu. Alguns parlen de llenguatge inclusiu, altres parlen de llenguatge de segregació.
A veure, jo cada matí el faig servir el suposat llenguatge inclusiu, o sempre que me n'adono, perquè cometo molts errors també, però a vegades trobes els diputats del Parlament de Catalunya i penses, home, si nosaltres tenim una llei d'igualtat i tenim diputats i diputades al Parlament, no parlem dels diputats, parlem de diputades i diputats. Perquè no parlem de persones electes, tal, per no haver de dir diputats i diputades, no? En aquest cas, per tant, l'acadèmia ha decidit que això és llenguatge inclusiu i que no, l'acadèmia francesa.
Sí, perquè el discurs oficial polític francès es referia al que havia dit l'acadèmia francesa i diu, doncs l'acadèmia francesa diu que el masculí, a més de ser masculí, també és el neutre o és el genèric i que ningú s'ha de sentir ofès o cap dona no s'ha de sentir ofesa si entra dins un col·lectiu al qual, del qual en poden dir els diputats.
D'acord.
Aleshores, ningú té dret a sentir-se ofès per exclusió.
El que passa és que també hi ha una qüestió, a mi m'interessarà un dia aquesta qüestió del llenguatge inclusiu, li podríem dedicar d'aquí
un... I tant.
En Nicolau Dols vindrà a fer la paraula d'acadèmia un cop al mes, que és quan es reuneixen amb la filològica, i ens anirà bé. Aquesta qüestió la abordarem un altre dia, perquè sí. En el dia a dia també el llenguatge és transformador de realitats i de percepcions.
Sí.
I aleshores, encara que una cosa sigui correcta, a vegades el llenguatge ens ajuda a visualitzar una realitat que està molt camuflada.
Sí. Però això també té a veure amb quines coses es poden canviar i quines coses no es poden canviar directament. Abans m'ho demanaves si ha sortit el tema dels diacrítics.
Està a punt de tornar a sortir, Nicolau, no te n'escaparàs.
Sí, i no diacrítics. I jo dic que hi ha coses que les acadèmies poden canviar. Hi ha altres coses que les acadèmies no poden canviar. I darrere aquesta afirmació hi ha una pregunta que ara jo la faig aquí i que cadascú la contesti si vol, i és: qui és el propietari de la llengua catalana? Perquè si jo som el propietari d'una finca, hi puc fer determinats canvis.
Mm-hmm.
Però si jo no som el propietari de la finca, hi ha canvis que
vols
no els
que
puc fer.
Vols dir que som llogaters de la llengua?
Jo he demanat...
Sense pagar,
no,
eh?
Jo he demanat qui és el propietari de la llengua catalana.
Ningú.
Jo tinc una altra resposta.
A veure, va.
Són tots els parlants.
Val.
Aleshores, queda aclarit que...
Que som tothom.
Sí, tots. Que no hi ha cap instància que pugui dir, com que jo som la propietària de la llengua catalana, em faig el que vull. Per tant, no ho poden fer. És cert que hi ha una institució que té les funcions d'acadèmia de la llengua,
sí.
Però aquesta institució tampoc no és propietària de la llengua i no ho pot canviar tot. Què puc canviar i què no puc canviar si som l'administrador de la llengua? Ah, doncs això també es pot...
Ara anirem respondre. Als diacrítics, però escolta'm una cosa. Hi ha llengües que no tenen acadèmies?
Sí.
Ah, sí?
I el cas més...
Bueno, n'hi ha moltes que estan en perill d'extinció, pobretes, i amb prou feina tenen parlants, per entendre'ns, perquè els seus mercats de lingüístics a la vora les han anat devorant. Però hi ha llengües potents que no tinguin acadèmies?
Sí. El cas més interessant és el de l'anglès. L'anglès no té acadèmia.
És que és car, això. A veure, això m'interessa. I mira que és una llengua, és la llengua que més...
Sí. Pot ser perquè no té... Com ho diria? No té amenaces directes d'interferència. Això també fa que no sigui gaire necessari tenir una acadèmia. Però, per l'altra banda, té una ortografia. Que no sé si em poden dir ortografia de l'anglès. És que l'anglès s'escriu d'una manera, hi ha molts acudits sobre això, l'anglès s'escriu d'una manera i es diu d'una altra.
Mm-hmm.
I això ho saben tots. I aleshores hi ha paraules que s'assemblen molt, que només canvia una lletra per escrit, i en canvi oralment són completament diferents. I això fa que sigui una llengua difícil d'aprendre, d'escriure fins i tot pels propis parlants natius. Això, en català, no ens passa o no ens passa tant.
Però mira, doncs més els hi vendria tenir una acadèmia. En qualsevol cas, no t'escapes, deia, de la qüestió dels diacrítics, perquè fa poc més d'un any la polèmica va sorgir precisament per aquesta norma, l'eliminació que us va agafar amb els diacrítics. I, és clar, vau tenir una revolta popular.
Gent de l'Institut d'Estudis Catalans, protegir la nostra llengua forma part dels vostres plans. Heu volgut ser creatius i heu fet una gran cagada que moltíssims catalans ens ha tocat la pebrotada. Torneu-nos els accents, torneu-nos els accents, torneu-nos els accents, diacrítics.
L'actriu Clara Moraleda, alias Leopolda Alda, va escriure aquesta cançó. Torneu-nos els accents diacrítics. A veure, convèncer-la de que la decisió que vau prendre era oportuna per no evitar un mal major?
Sí, jo crec que era una decisió oportuna i necessària i que fins i tot potser va arribar una mica tard, però era necessària. No podien ser aquelles llistes de diacrítics. A veure, el que no podem enviar al públic en general és una tortura escolar. No? I això dels diacrítics sembla que ho és una mica. És cert que quan un ja els ha après i escriu d'aquella manera, quan ja està assimilat, aleshores costa una mica canviar. Jo record que tot d'una que va passar això, que hi va haver el canvi de normativa, es varen organitzar unes conferències per a docents i crec que a mi... Sí, cert, a mi em va tocar anar a Sabadell, ho vaig explicar, davant un auditori de mestres. I els vaig demanar que trobeu d'aquest canvi d'accentuació dels diacrítics. I van dir, home, al principi ens costarà una mica, dic, i tant, per al vostre ús particular. A mi també, hi ha dies que he dubtat.
Yeah, atenció, costarà... Nicolau Dols, membre de la secció filològica, ha dubtat davant d'un diacrític.
Visc dins el dubte.
Eliminat d'un diacrític en vies d'extinció.
Visc de dubtes. I dic, però i a l'hora d'ensenyar? Diu, a l'hora d'ensenyar és més fàcil. I tant com a l'hora d'ensenyar és més fàcil.
Doncs era això, no?
Però tampoc no és que ho farem així perquè sigui més fàcil d'aprendre. No, ho farem així perquè hi hagi una certa coherència.
No, però explica algun exemple que ens ho faci entendre. Perquè, sí, esclar, hi ha accents que dona i dona, per exemple, doncs, escolta'm, per mi és imprescindible l'accent.
És pràcticament impossible que hi pugui haver un entorn d'ambigüitat. O és dona o és dona. A la meva ciutat, que és Palma, hi ha uns autobusos que porten un anunci que diuen «Em moc amb gas natural». I si un ho llegeix, pot dir «Què fa aquest? Es mou o es moca?». Ah, queda clar que si és un autobús no es moca, el context ja ho diu tot. Però jo trec aquest exemple per una senzilla raó. És que si cercant coherència o eliminàvem la majoria d'accents diacrítics o en posàvem 200 més. Veu de veure i d'instrument per cantar. Creu de creure i instrument de tortura dels romans, etc, etc, etc. N'hi ha molts de mots homògrafs que necessitarien també tenir alguna marca distintiva. I doncs, per no complicar més la vida a la gent que aprèn el català escrit, i ho repeteixo això, doncs mira, lleva els que no són necessaris i prou.
I Nicolau, ara està imaginant-me com preneu aquestes decisions, perquè imagina't, si aquí va haver polèmica, que vam estar dues setmanes o tres allà, papà, perquè realment va generar molta polèmica i molta vida a la xarxa, i això és bo, perquè vol dir que la gent la llengua se la sent seva i la vol entendre el que feu. Allà es pren per unanimitat, com a la Unió Europea, que tots els estats membres han d'estar d'acord de qualsevol reforma, o què passa?
L'Institut d'Estudis Catalans té alguns avantatges en la manera de funcionar i parla especialment de la secció filològica. I aquests avantatges són que, amb excepció de la meva persona, en general, la secció filològica la componen persones que en saben molt de la seva àrea, però no només els membres que estan a la secció filològica, sinó pal també de la qualitat dels tècnics que treballen a l'Institut d'Estudis Catalans. Això fa que...
Els vostres lletrats.
Els nostres lletrats, com diuen els lletrats del Parlament.
Els vostres lletrats, no teniu els vostres lletrats.
No vull establir comparacions. aleshores, els tècnics que treballen allà ho fan molt bé i difícilment un membre de la secció filològica arriba a una reunió i li diuen, avui has de decidir si trobes que han de passar de 150 mots amb accent diacrític a 14 o 15. Mai passa això. Aleshores, es treballa per comissions. És cert que la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans es reuneix cada mes. Venim i fem una sessió plenària de la secció.
I hi ha gent d'arreu dels països catalans.
Sí, però però també és cert que entre reunió i reunió cadascú s'ha treballat molt les qüestions a casa, funcionant a base de comissions i amb el suport continu dels tècnics. Això vol dir que les qüestions aquestes que són una mica difícils es porten molt treballades, que sovint quan hi ha dubtes s'atura la votació i diu resoldrem primer aquest dubte i ho portarem a la pròxima. I això passa moltes vegades i és un mecanisme que garanteix un cert consens.
Per això hi ha coses que canvien o arriben a decisió de l'Institut i de la Filològica quan la gent diu, i fins ara no ho han resolt, això. I és perquè és una mica com el Vaticà, no? Vull dir, preserva una institució mil·lenària, no? Que és la llengua.
La institució mil·lenària que és la llengua, sí. La secció filològica no és mil·lenària encara.
No, però vull dir, en el sentit de dir, com és un bé que al llarg de l'alçà, que on l'ús... Sí. Doncs s'ha d'anar comprovant quina implantació hi ha. Hi ha mots, Nicolau, sí, que de cop i volta es posen de moda, això ho puc dir, no? Es posen de moda, i tots diem, oh, ara tothom diu aquesta paraula. No, jo què sé, me'n recordo a l'època del matxembrat de l'Andreu Buenafuente. Sí. I tothom semblava que sense matxembrat no podien viure, perquè, esclar, es sortia per tot. I de cop i volta, flup, se l'ha menjat.
Això, ara arribam al punt. Ara arribam al punt. Quines coses pot canviar una acadèmia i quines coses no pot canviar una acadèmia? Si hi ha una propietat que és de tots, que és la llengua, no la poden canviar, però sí que poden canviar algunes expressions d'això. Et poso un exemple. Tu com vas aprendre a parlar català?
Mm-hmm. Quan?
Com?
Com? A casa.
Ah, que sí?
Sí.
Vas haver d'anar a escola per aprendre a parlar català?
No, perquè jo quan anava a escola parlava més aviat el castellà. Jo anava a una escola pública aquí a Barcelona.
I tanmateix vas aprendre de parlar català.
Sí.
Molt bé. I ara et puc demanar com vas aprendre d'escriure el català?
També a l'escola.
A l'escola.
Sí.
A l'escola. Molt bé.
En classe de català.
Molt bé. Si no haguéssim anat a escola, tanmateix parlaríem. I tanmateix parlaria en català en molts casos. No en tots, és cert, però en molts casos són els parlants natius. Però no l'escriuríem, el català, veus? Escriure no és universal en les llengües del món. Hi ha moltes llengües que no s'han escrit mai. Doncs aquestes coses l'acadèmia les pot canviar sense tanta por com quan fa un canvi en la manera de parlar.
Mm-hmm.
Dic això perquè l'ortografia, fins i tot la terminologia científica, que la gent no la diu pel carrer en general, és molt fàcil de canviar. Però quan parlam ja de gramàtica o de diccionari, de lèxic comú, doncs alerta, perquè això no és propietat de l'acadèmia, això és de tots. I en aquests casos, l'acadèmia va per darrere els canvis. Observem els canvis i els sancionem.
A excepció feta d'un divertimento, no hauríem de dir així pràcticament, que és que cada any, i amb això acabarem avui, Nicolau, perquè volem que en aquest espai mensual hi participin els nostres oients, com que avui és el primer i no ens agrada falsejar les coses, posem a la vostra disposició, com sempre, el correu de mati@catradio.cat o... Ens podeu deixar una nota de veu si teniu consultes pel Nicolau Dols al WhatsApp al 607-070923. 607-070923. Molt bé. Però, Nicolau, hi ha una qüestió que acabeu de decidir, que és incorporar l'accepció de cassolada en el nostre diccionari. Uh-huh. I això sí que és, podríem dir, un ús que vosaltres detecteu que ja és prou sòlid com per incorporar-lo, però que passa pels vostres sedassos, també, no? A part de la...
Bé, això de cassolada sembla que és la paraula, el neologisme de l'any que ha guanyat el concurs, sí, que es feia a final d'any. Ha de passar encara per la secció filològica, prèviament per la comissió de lexicografia de la secció filològica, i segurament s'incorporarà al diccionari.
Però hi ha una cosa bonica, Nicolau, que és que nosaltres teníem alguna paraula que no fos cassolada i que realment volés dir abans, no? Perquè de protestar s'ha protestat tota la vida. Sí. I hem protestat sempre amb cassoles, nosaltres no?
No, abans es protestava en corns.
I en corns?
Sí, existeix en català. Exactament, en corns, de bufar i fer molt de renou bufant. I existia el verb cornar, que entre altres coses, perquè tenia altres significats, volia
dir...
Anava
a dir, cornar pot voler dir una altra cosa, no?
I deu estar relacionat, perquè normalment passava quan es casava un vidu en aquella societat nostra...
Sempre anem a parar allà mateix.
En aquella societat nostra ancestral, criticaire i sense gens ni mica de compassió pels... no volia dir pecats, perquè pecats no ho són, per això, per les delícies de la carn, doncs quan es casava un vidu, hi anaven i li feien renou, entre altres coses, en corns, i deien cornar. Sí, també s'hauria pogut agafar
el verb cornar.
Anem a fer una cornada o anem a cornar.
O perquè... aquesta nit fem cornades.
Sí, sí, o aquesta nit anem a cornar el govern. O aquesta nit anem a cornar el que calgui.
Doncs cornats estem, això és segur. Nicolau Dols, un autèntic plaer i un honor que Paraula d'Acadèmia s'incorpori en aquest programa. En gaudirem segur i aproparem la llengua a la gent. Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Vagi bé la reunió de l'Acadèmia.